Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Una de les activitats arrelades a Olèrdola que ens anuncia la proximitat de les festes de Nadal és el bingo diabòlic organitzat per la Colla de Diables de Moja. Arribaran els 100 col·laboradors, com l'any passat? Hi haurà alguna novetat? Per donar resposta a aquestes preguntes i a d'altres, obrim la gent del detall, tot anant a Canal 20, Ràdio Olèrdola, on ens espera la Fanny Vivar.
Com bé comenta Sílvia, si hi ha una activitat estrella de Nadal per part dels Diables de Moja, aquest és el seu bingo diabòlic. I aquest any arriba a la 13a edició i s'ha programat per aquest diumenge dia 8 de desembre a partir de les 6 de la tarda al local 9 de Moja. I avui per parlar-ne saludem el Carles Treviño, cap de colla dels Diables de Moja. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Aquest any arribeu a la 13a edició.
Sí, correcte. La nostra 13a edició del tradicional bingo que ja estem fent per any nou sempre i molt encantats de trobar-nos-hi.
És una activitat molt esperada.
Sí, sí, la veritat és que és un dels actes capdals de l'any, en l'any del diable, com aquell qui diu, i realment intentem involucrar cada vegada més gent. Certament ja s'ha convertit un referent dintre del poble de Moja i Olèrdola en general. I sí, sí, sense cap mena de dubte, les ganes continuen intactes.
I aquesta 13a edició que celebrarà aquest diumenge, amb quants col·laboradors compta?
Doncs aquest any aproximadament estem parlant sobre els 90-100 col·laboradors aproximadament. És una quantitat que certament l'any passat ja la vam tenir i aquest any hem tingut una altra vegada la gran sort de mantenir-lo. Certament és molta feina, però també tenim la sort de que Diables som molta gent i la veritat és que també d'aquí vull donar gràcies a tots i cada un dels membres dels Diables que fan possible que aquest acte pugui tirar endavant. Sense ells no es podrien fer els col·laboradors. Així que, com deia, molt, molt content de la participació de la colla en aquest aspecte.
És que ara t'anava a preguntar, perquè 90-100 col·laboradors, com us organitzeu?
Hem tingut diverses formes d'organització al llarg dels anys, des de comissions de grups fins a repartició a dit, però finalment la manera més fàcil i jo crec que també més natural que vam trobar és de que cada un dels Diables ha de portar un o dos col·laboradors. D'aquesta manera sempre tenim el tiet que treballa a una fàbrica de X lloc, tenim després la mare que treballa a una peixateria, per exemple, o tenim a una persona que treballa, per exemple, en un bufet d'advocats, que encara que sembli que no, tenim vals i tot de descompte en aquest aspecte. Aleshores, ens permet, d'alguna manera, teixir una xarxa, que és molt xula, que ens permet arribar a on sigui, diguéssim, de col·laboradors. I, per tant, el ventall de premis en aquest aspecte és molt ampli.
És que ara comentaves molta diversitat.
Sens dubte. Com dic, a la colla crec que tenim la grandíssima sort de que és molt heterogènia. Per tant, clar, tothom té molts backgrounds diferents i realment és una grandíssima sort, perquè dintre la colla podem trobar-nos des d'enginyers fins a tatuadors, passant per algú que es dediqui a la medicina, a alguna mecànica, podem trobar-nos absolutament de tot. I això és un gran què, perquè al final la gent també necessita serveis gairebé per absolutament tot. Així que el ventall de coses que ens podem arribar a trobar en el bingo, la veritat és que és molt àmplia i la gent ho agraeix, realment.
Anava a dir-te el feedback, no?, per arribar fins a aquesta 13a edició, tant de la gent com dels col·laboradors, ha de ser molt positiu.
Certament. Ja tenim alguns col·laboradors que gairebé cada any ens pregunten quan farem el bingo. Per tant, no és uns proveïdors d'alguna manera que ens portin molta feina. Sí que és cert de que altres vegades s'ha d'anar una mica a buscar-los. Certament, el tren no passa si no el vas a buscar, com aquell qui diu. Per tant, sí, tenim a la gent que també ha après a mesura que han passat els anys a tenir una metodologia per poder trobar els col·laboradors correctes i també de que tinguin un producte atractiu. També en aquest aspecte, moltíssimes gràcies als proveïdors i col·laboradors que tenim, ja que ens donen un ventall molt ampli d'opcions i certament cap d'ells s'està mai de res. I això també ens permet crear doncs, uns bons bingos de cara a l'acte.
I parlant dels bingos, quin serà aquest funcionament? Com serà el funcionament?
El funcionament serà, per una banda, farem entre 8 i 10 bingos normals. Cada bingo consisteix en una línia i un bingo d'un premi general. Per tant, cada una de les participacions té dos premis i val a 1 euro al cartró. I després, al final de tot, ja tenim el superbingo, que ja també fa molts anys que el fem, on diguéssim que és un bingo extra on hi ha els premis més grans, des de sessions de tatuatge fins a temes de joieria. Inclús aquest any s'ha aconseguit també un munt d'embotits, un pernil. S'han aconseguit coses bastant xules i aquest el tenim a 3 euros. Aleshores, en aquest últim és on fiquem tota la carn a la brasa, com aquell qui diu, i és sens dubte el més esperat de tots.
I alguna novetat que presenti el bingo d'aquest any, aquesta 13a edició?
En aquesta edició tenim també la col·laboració de l'Armand Beneito, que d'aquí li agraïm moltíssim la participació, que ens ha pogut oferir una pantalla on poder projectar cada una dels resultats que vagin sortint del bingo i el marcatge dels números. Per tant, aquest any, també perquè altres anys hem tingut feedback de que, ostres, no es veuen bé els números, aquest any en principi quedarà solucionat, si tot va bé. Així que, si veniu, segur que podreu veure bé els números.
Sense cap tipus de problema. I aquest any també aquest 13è bingo té una mica de gaire solidari, perquè col·laboreu amb la Marató per primer cop.
Correcte. La Marató i els Diables de Moja, certament som dos entitats del municipi que sempre ens hem acabat fent un nom, l'una i l'altra. D'aquí també vull traslladar els meus agraïments a la Marató per intentar que els puguem ajudar en aquesta recol·lecta solidària. I és correcte. La col·laboració que farem als Diables de Moja serà destinar una part de l'acte que anirà íntegrament dedicat a la Marató, en format d'una caixa on la gent pugui participar i donar la seva col·laboració. D'aquesta anirà, com deia, íntegrament a la Marató i serà el nostre petit gra de sorra que ficarem com a colla. I espero que per molts anys més. Realment, les col·laboracions solidàries i més tan ben fetes com és el cas de la Marató Olèrdola sempre són benvingudes i estem més que oberts a poder-hi participar.
Parlàvem ara d'aquest bingo, aquest bingo més solidari, aquesta part més solidària, i aquest passat diumenge també vau participar d'una activitat solidària, una mica peculiar.
Correcte. És la primera vegada que fem un acte d'aquest estil. Tot va començar perquè tenim la sort que dintre de la colla hi ha bastanta gent que li agrada les motos i va sortir bastant esporàdic, sincerament, i es va decidir doncs, fer una paranoalada motera, que bàsicament consistia en ajuntar motociclistes disfressats de Pare Noel i que portessin regals al poble de Moja. Tots aquests regals tenen una causa solidària, que en aquest cas no és la de la Marató, però també és una causa igual d'important, i és pels afectats de la dana que hi va haver al País Valencià el passat mes. I realment vam creure convenient que, igual que el grup de joves de Moja, de Sant Pere Molenter, de Sant Miquel, també vam poder donar el seu gra de sorra, i d'aquí el meu agraïment amb ells per la bona iniciativa que van tenir per intentar ajudar-los. Nosaltres volíem també intentar ficar el nostre granet de sorra ara que ve el Nadal, ja que moltes famílies segur que tenen dificultats a l'hora de que els hi pugui arribar els Reis Mags o el Pare Noel. Per tant, en aquest aspecte, volíem intentar donar un caire solidari a aquesta paranoalada.
I ja per acabar una miqueta, estem a final d'any. T'he de preguntar, doncs, per quin balanç en fas tu com a cap de colla dels Diables de Moja d'aquest any? En quin moment es troba la colla?
Ens trobem en un bon, molt bon moment de forma, certament. La colla va estar en un punt on ens n'adonem de que cada vegada som més gent, però també que podem celebrar cada vegada més coses i més grans. Realment, la colla fa goig. I ara mateix, davant nostre, s'obren dos projectes que ens són de vital importància i crec que són molt grans. El primer és la restauració del Rec de Moja, que ja hem iniciat. Després de 44 anys d'història, el Rec de Moja necessitava que se li fes un revitalifting, com aquell qui diu. Per tant, l'hem portat a que ens l'arreglin una miqueta, mantenint la tradició i el fet original del Rec de Moja. No estem parlant de que canviarem el Rec de Moja, ni molt menys. Senzillament se l'ha de portar a arreglar. L'estil serà exactament el mateix. I per altra banda, a la celebració del nostre 45è aniversari, que serà l'any vinent, i actualment en el panorama català estem en una situació molt xula, perquè certament del Penedès sí que som unes quantes colles que ja passem dels 40 anys i Diables de Moja és una d'elles. Així que s'obre també una possibilitat de celebració del 45è aniversari, que pot ser d'allò més ben sonada. Per tant, molt il·lusionats amb l'acte que ve i amb l'any que ve, i sobretot aquest any, que ens ha servit moltíssim per encetar aquests projectes tan xulos.
Doncs acabem per part nostra convidant a tothom doncs, a participar d'aquesta 13a edició del bingo diabòlic, que serà aquest diumenge 8 de desembre a partir de les 6 de la tarda al local 9 de Moja. Serà una mica com la cloenda d'aquest doncs, gran any que ens explicaves i ja pensant en el 2025. Moltes gràcies, Carles Trevinyo, cap de colla dels Diables de Moja.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La segona proposta d'aquesta agenda al detall és molt nadalenca i ens porta fins a Sant Jaume dels Domenys, perquè aquest cap de setmana té lloc la primera fira de Nadal del nucli del Papagai. Per això connectem novament amb Domenys Ràdio.
Estem en plena època ja prenadalenca i, com bé deies, el Papagai aquí a Sant Jaume dels Domenys doncs durant a terme aquesta primera fira nadalenca que tindrà lloc aquest pròxim dissabte. Per explicar-nos tot plegat tenim a la Jèssica Canizares, ella és veïna del Papagai. Molt bon dia, Jèssica, com estàs?
Buenos días, muy bien, Lourdes, todo muy bien.
A punt ja esteu a 4 dies escassos d'aquesta primera fira nadalenca, però primer de tot explica'ns, perquè vosaltres encara no sou associació, oi?
No, somos un grupo de vecinos que nos juntamos, la mayoría nos juntamos los jueves a las 6 de la tarde en el bar grill del Papagayo y hacemos manualidades y allí pues hablamos y pensemos, oye, ¿por qué no hacemos una feria de Navidad, no? Uh-huh. Y bueno, nos hemos animado y la estamos haciendo con muchísima ilusión.
Qué guay. Explica'ns una mica en què consistirà aquesta primera fira nadalenca? I també t'haig de fer una pregunta. Heu agafat el mig del pont? No sé sí. Si sou conscients d'això.
Lo hemos hecho a propósito, ¿eh?
Oh.
Hemos cogido puente a propósito, porque piensa que aquí viene mucha gente los fines de semana.
Cert.
Entonces, hemos aprovechado esto precisamente para que venga más gente. Parece que no,
claro.
Pero esto es un sitio donde vienen a pasar las vacaciones, los fines de semana,
claro.
Y entonces lo hemos hecho un poquito con esa idea.
Uh-huh. I Jèssica, comenceu a les 10 del matí, estareu fins
sí.
les 8 de la tarda. Què heu preparat o què esteu preparant o acabant de preparar?
Uy, tenemos muchísimas sorpresas.
Bueno, las sorpresas no me las digues, ¿eh? La sorpresa
no
cal.
No. un poquito solo.
Una miqueta, va.
Pues como tú has dicho, empezaríamos a las 10 de la mañana hasta las 8 y sería pues la jornada intensiva. Tendríamos paradistas con muchísimos artesanos, trabajan madera, alabastro, figuras, talleres. También tenemos talleres. Vendrá Papá Noel con su escolta para recoger la carta y muchísimas más cosas.
Déu-n'hi-do. Sí. El tema de paradistes, quants paradistes en teniu?
Pues mira, en principio hoy tenemos 25. 25 paradistas, que son muchísimos.
De unido.
Lo vamos a hacer en el Bar Grill Papagayo, uh-huh. que detrás hay una pista muy, muy, muy grande.
Sí.
Y lo haremos así más, más recogidito. En vez de en las calles, en la calle, como habíamos pensado en un principio, uh-huh. lo haremos dentro de la pista.
Clar, Jessica, a fer un esdeveniment d'aquest tipus, encara que sigui concentrat en un dia, m'imagino que això no es fa d'un dia per un altre, oi?
No, para nada.
¿Cuánto
para nada,
tiempo porteu treballant?
Muchísimo, tiene mucho trabajo y ya te digo, somos un equipo de vecinos increíbles. Empezamos por Marcia, que siempre nos facilita y aparte también colabora en todos los eventos que hacemos. Uh-huh. Por ejemplo, este verano hemos hecho también la primera vez que hemos hecho nosotros, los vecinos, la fiesta mayor.
Wow.
Y salió muy, muy bonita, la gente quedó muy contenta. Uh-huh. Aunque hubo otros años que también lo hicieron la gente joven de aquí del Papagayo, porque aquí la gente joven de Papagayo también trabaja muchísimo y ha hecho muchísimas cosas, que es verdad que además lo han hecho súper bien. Pero bueno, este año, todavía no es el año pasado, pues cogimos nosotros las riendas uh-huh. y bueno, con mucho éxito. Y esperemos que esta feria de Navidad aquí en el Papagayo sea igual de exitosa. Esperem.
Seguríssim que sí. A més, aquest és l'any, sembla, de les fires nadalenques, perquè sí. Tot just el cap de setmana passat va tenir lloc una altra fira.
Sí. Lo que son los organizaciones de aquí alrededor es que parece que nos hayamos puesto todos de acuerdo. O sea, primera fira aquí, primera fira... Y, oye, pues muy bien, me parece súper bien.
I entenc que no havíeu parlat, no, Jessica?
Nada.
És a dir, ha sorgit de forma espontània.
Exacto, sí, es como que todos hemos conectado sin saberlo. Y la verdad que súper contenta porque todo lo que mantenga vivo las organizaciones, los pueblos pequeñitos, pues oye, pues bienvenido sea.
¿Cuántos veïns sou en total allà treballant moltíssimes hores, m'imagino, per tal de que aquest dissabte sigui tot un èxit?
Uy, somos bastantes. Somos por lo menos somos unas 20 personas.
De unido.
Unas 20 personas, si no uno hace una cosa, si no otro hace otra, y además vecinos que llevan 40 años viviendo aquí, en el Papagayo, gente que se involucra, uh-huh. y bueno, también gente joven, pero somos todos uno, y la verdad que es como un grupo muy sano, claro. ¿Sabes? Es un grupo muy sano, todos... A todos nos respetamos y respetamos la opinión de cada uno y, bueno...
Important.
Y la verdad que es súper bien, súper bien. Y sobre todo en las clases que hacemos de manualidades los jueves uh-huh. a las 6 de la tarde desde el año pasado. Ahora en esta temporada hace ya un año que empecemos a hacer las manualidades. De ahí se sacan pues muchísimas cosas, la fiesta mayor, la feria de Navidad... Y bueno, muchísimas cosas más que se irán sacando, porque tenemos ganas de hacer muchas cositas.
Jessica, ¿com va sorgir aquest taller de manualitats que tot just farà un any? ¿Com va ser la idea?
Pues mira, Mercia, que es la dueña del bar, ella pues siempre intenta hacer cosas para que los vecinos pues se entretengan y venga todo gratuito, cuidado, uh-huh. Y entonces hizo este taller. Fue comentándolo a varios vecinos, entre ellos yo, que soy malísima para las manualidades, siempre se ríen de mí por eso, porque soy malísima, pero el estar con ellos, el ayudar, pues la verdad es que me enriquece muchísimo. Uh-huh. Y supongo que a los demás también, porque hemos hecho, ya te digo, un grupo súper bonito y súper sano. Pues desde entonces que estamos asistiendo a estas... a estos ratos, ¿no? A estas reuniones, ¿no? Uh-huh. Que puede venir cualquier vecino del Papagayo y cualquier vecino de donde sea, que
sumar,
la cogeremos
si vol,
súper,
no?
Súper bien.
I quines manualitats feu? És a dir, només hi ha una categoria o depèn?
No. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de manualidades, uh-huh. y cada vecino pues va aportando, oye, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Por ejemplo, ahora vienen las Navidades y estamos haciendo, bueno, ahora estamos haciendo la decoración de la feria de Navidad.
Claro.
De este sábado. Pero normalmente, si es, por ejemplo, Halloween, pues hacemos cosas de Halloween, de Navidades, y cualquier manualidad que cualquier vecino pues quiera hacer, pues todos seguimos a todas las ideas.
Déu-n'hi-do, quin grup més xulo i més sa, sí. no?, de gent de, o potser de tota la vida, com tu deies, del papagai, o gent com, per exemple, tu, que vas venir d'aquí del Vendrell fa 4 anys, oi?
Sí. Sí, sí, sí.
Que bé, molt canvi, no? Jo soy
vendellinca de toda la vida y yo...
Tu ets una BTV.
Sí. Y mira, te digo una cosa. Nunca jamás había escuchado hablar del papagayo.
¿Qué dius, ara? Es
el rey de toda la vida.
¿Y com vas aterrar aquí?
Pues queríamos comprar una casa para tener más sitio. Nos gustan mucho los animales. Y entonces pues vimos pues que había una casa en venta en el Papagayo y vinimos por curiosidad y nos gustó muchísimo esta urbanización porque la verdad es que es muy bonita,
sí.
yo lo tengo que reconocer. Es una de las más bonitas para mí, ¿eh?
Sí, claro.
Calles anchas, bueno, la verdad que ha sido, esa urbanización ha sido una de las mejores urbanizaciones.
Uh-huh.
Lo que pasa que por cosas, bueno, pasaron cosas y bueno, y fue un poquito al declive, ¿no? Pero... Uh-huh. Hoy por hoy, yo pienso que es una de las mejores urbanizaciones. Y la verdad que me quedé aquí, estoy súper a gusto, tanto con vecinos como con la organización.
És un canvi important, de la capital de la comarca, aquí a Sant Jaume dels Domenys, al Papagai, és un canvi. Jessica, se'ns esgota el temps. Recordem, aquest dissabte, primera fira nadalenca del Papagai, des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda, just a la pista del restaurant i Bar Grill, al carrer sí. Guacamai, sense número, allà durant tot el dia, non-stop, de parades, tallers, pintacares, i sí. aquesta visita de Pare Noel, que arribarà per agafar les cartes amb tota amb tot el seu escort que porten sí. reial. Jessica, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé aquest pròxim dissabte.
A ti por darnos voz. Muchas gracias, Lourdes.
Una abraçada, gracias.
Igualmente.
Reconeixem que poden acabar sent empalagoses, però a aquestes alçades de la pel·lícula fa il·lusió començar a escoltar aquestes cançons nadalenques, aquests clàssics, com Rocking Around the Christmas Tree de Verinda Lee, que ens durà el flash de notícies.
Penedès en Xarxa. Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Us oferim les notícies del Penedès en Xarxa. L'enderrocament parcial del dic de la tèrmica provoca indignació a Calafell i satisfacció moderada a Cunit. La decisió d'enderrocar parcialment la dàrsena de la central tèrmica del Foix, anunciada aquesta setmana pel Ministeri de Transició Ecològica, ha provocat reaccions divergents entre els diferents ajuntaments afectats. L'Ajuntament de Cunit, que defensava aquesta opció, s'ha mostrat moderadament satisfet, tot i que, tal i com ha recordat l'alcaldessa Dolors Carreras, el municipi també volia que es milloressin els espigons que l'Estat va construir fa més de 40 anys, un extrem que no es contempla. Des de Cunit lamenten que el municipi quedés encaixonat fa temps entre la dàrsena de la tèrmica i el port de Segur de Calafell, fet que asseguren que ha acabat provocant un retrocés de les platges. Per altra banda, els ajuntaments de Calafell, Cubelles i Vilanova defensaven que es fes un enderrocament total de la dàrsena, tot i que de forma progressiva. El consistori, que s'ha mostrat més decebut amb la decisió del Ministeri, que està alineada també amb el que volia Endesa i la Generalitat, és Calafell, que ho veu com una molt mala notícia. L'alcalde, Ramon Ferrer, ho considera un error greu que d'aquí a uns anys caldrà rectificar i aleshores pagar l'Estat. Un centenar de moters solidaris recullen joguines a Moja. Malgrat el poc marge de temps que es va dedicar als preparatius, aquest diumenge tenia lloc a Moja un apreciable èxit de participants, una paranoala motera solidària amb l'impuls de Yamaha Bikers i el suport dels Diables de Moja i de l'Ajuntament d'Olèrdola. Un centenar de moters van acabar desplaçant-se des de Terrassa fins a Moja aquest diumenge al matí. Al poble realitzaven un recorregut disfressats de Pare Noel i recollien joguines per destinar-les als infants afectats per la dana. Davant del Centre Cívic La Xarxa van arrodonir aquesta jornada solidària compartint un dinar de germanor. Us expliquem, d'altra banda, que Annette Duncan presenta la seva exposició Equilibri a la Sala dels Trinitaris. Des del passat divendres es pot visitar a la Sala dels Trinitaris de Vilafranca l'exposició Equilibri de l'artista Annette Duncan, un nombrós conjunt de peces aiguades sobre paper o tela amb tinta xinesa. El títol Equilibri prové del desig de l'artista de cercar en el moviment i en el traç un horitzó que coneix com a inabastable, però que en el seu treball sap detallar-ne els contorns, delimitar-los i inscriure'ls en un paisatge. Duncan, durant la inauguració de l'exposició, comentava la semblança entre Vilafranca com a ciutat castellera i la seva obra. Les pintures presentades a Equilibri mostren paisatges que per Annette Duncan són visions de llocs viscuts i sentits. L'exposició es pot visitar fins al proper 29 de desembre. I acabem amb esports. El Noia Freixenet rebrà dijous el Porto en la tercera jornada de la Champions League. Els de la capital del Cava, segons del grup A de la màxima competició europea i encara invictes, encara en dijous la tercera jornada rebent el Porto, un dels grans equips portuguesos que arriba dijous a les 8 del vespre amb l'objectiu de guanyar. Mateix objectiu que té un Noia que ha demostrat estar en un gran estat de forma a Europa després de guanyar el Reus i empatar a Portugal amb el Barcelos. El Porto, per la seva banda, ve de guanyar el Sant Omer i perdre amb el Barcelos i mirarà de tornar a guanyar dijous. Una fita que no assoleix des de fa 34 anys. Des d'aleshores ha plogut molt i el Porto s'ha convertit en un dels grans equips portuguesos amb jugadors de la talla de Gonçalo Alves, Elder Nunes o Carlo Di Benedetto, entre d'altres. Amb tot el Noia, amb l'afició a favor i un Ateneu que s'espera ple, mirarà de lluitar els 3 punts que el mantindrien en la part alta de la taula. Un lloc de privilegi per encarar les properes setmanes que s'esperen molt intenses.
Penedès en xarxa.
Ara just creuem el meridià d'aquest matí, quan passen 5 minuts i mig de 2:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La secció d'ocupació i formació del Penedès en xarxa entra a la cuina aquest desembre. Ara us ho expliquem bé, però comencem saludant la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, Mercè.
Bon dia, Sílvia.
Som a les acaballes d'any, però hi ha agenda? Fem un cop d'ull a les propostes formatives?
Sí, i tant, sí que n'hi ha. Doncs, en primer lloc, us parlo del bloc de formació TIC, del qual se'n fa càrrec el Punt TIC Vilafranca Virtual. Quan diem TIC, parlem de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, és l'acrònim. I en primer lloc us informo d'una càpsula formativa que començarà el proper dia 10 de desembre, abans d'acabar l'any, que és ús del mòbil per a la recerca de feina. És una càpsula curta de 6 hores per a ajudar a les persones que estiguin en recerca de feina a dominar tot allò que calguin quant a apps, plataformes i processos relacionats amb el món laboral fent ús del mòbil, el qual ja pot ser considerat una extensió de la nostra pròpia mà. En aquest sentit, li hem de treure el màxim suc possible. En segon lloc, us informo, ja de cara al proper any, de l'inici de dos cursos de 40 hores cadascun d'iniciació a la informàtica i en competències digitals bàsiques. Un dels cursos està plantejat de forma genèrica pel que té a veure el coneixement de les tecnologies TIC, de recerca d'informació, creació de continguts, ciberseguretat, etc. I el segon té a veure amb el mateix, però adreçat a l'ocupació, d'acord? És a dir, en les habilitats TIC que millorin l'ocupabilitat de les persones, incloent-hi el desenvolupament de negocis o l'autoocupació o per treballar per compte d'altre. És dominar aquestes tècniques per sortir-se molt millor en el món laboral. Llavors, aquests cursos formen part del programa ADA, del Servei d'Ocupació de Catalunya, del SOC, el tenim aprovat recentment, i va adreçat exclusivament a dones. En tant que, a banda de lluitar contra la bretxa digital, que és el que pretenen aquests dos cursos, concretament també pretenen minimitzar la bretxa de gènere, que també existeix en el món tecnològic, com tots sabem. D'acord? Llavors, aquests cursos tenen previst el seu inici en el mes de febrer, el primer d'ells, i en el mes de març, el segon. I el període d'inscripció està obert. Però és per dones, insistim. D'acord?
Ens queda claríssim.
Ens queda claríssim.
Deia jo, fent un símil, jugant una mica, que avui entrem a la cuina. De què parlem?
Parlarem d'un dels cursos principals de formació ocupacional, que és un dels blocs més ferms que desenvolupem a la FACINA, el Servei d'Ocupació, i bé, per la qual cosa hem portat aquí a la persona responsable com a tècnica del servei i a dos invitats que, si us sembla bé, us els presentaré.
Sí, fes les presentacions i arrenquem.
D'acord. Doncs la tècnica responsable, com us deia, és l'Anna Carbonell. Ella és responsable de tot el bloc de formació.
Bon dia, Anna.
Bon dia.
En segon lloc tenim el Joan Carles Segura. Ell és vicepresident del Gremi Comarcal d'Hostaleria i Turisme de l'Alt Penedès i gerent de Segura Servi Hostel, Platets, restaurant Platets, que a fi coneixem. D'acord?
Benvingut.
Molt bon dia.
I per últim tenim la Trinidad Gómez, que és docent del sector de l'hostaleria.
Bon dia.
Bon dia, benvinguda. Anna, cada any es fan cursos de formació professional, oi? Quins teniu previstos de cara al 2025? Ja es poden anunciar?
Sí, hem sol·licitat, estan pendent d'aprovació, que això serà en breu, aquesta propera quinzena. Hem demanat el certificat d'atenció sociosanitària de persones dependents en institucions, que repetim, doncs hi havia molta demanda l'any passat, gent que es va quedar fora, i a més segueix havent-hi oferta, o sigui, cada setmana o cada 15 dies gestionem oferta d'aquest sector, amb la qual cosa ens sembla adient tornar a fer una altra edició. Farem el curs de magatzem, que ja és un clàssic al servei, és un curs que interessa, que és curt i que també tenim molta inserció, amb la qual cosa el seguirem duent a terme. El certificat d'activitats de gestió administrativa, que ja se'n va parlar el mes passat, el CEFET, i enguany hem demanat el curs de cuina, que ara en parlarem.
Un curs, un certificat professional de cuina, que ara feia uns quants anys que no tiràveu endavant. Què ha canviat perquè us heu decidit a tornar-hi?
Sí, veníem fent aquests últims anys el bàsic, l'operacions bàsiques de cuina, que és un ajudant de cuina, una mica més que un ajudant de cuina, però estem gestionant més ofertes de cuiner, cuinera, que no pas d'ajudant, amb la qual cosa ens hem llançat a fer el de nivell 2, el curs de cuina. Dic que ens hem llançat perquè és un curs llarg, però també és veritat que les persones que participen surten preparades per enfrontar-se davant d'una cuina.
Quina durada té, quan dius llarg?
Bueno, són 5 mesos i mig de docència i després falten les pràctiques, que bueno, les pràctiques són 80 hores, amb 15 dies 20 estan fetes.
Quins requisits demaneu per cursar aquest certificat professional de cuina?
El ser un certificat de nivell 2, igual que el d'atenció sociosanitària, s'ha de tenir el graduat en ESO. Si no es té, que hi ha gent adulta que no el té, o els estudis bàsics, es fa una prova d'accés, que és una prova amb competència matemàtica i lingüística.
La feu vosaltres mateixes?
Sí, hi ha uns dies que es fan aquestes proves i llavors... Tothom ha d'estar apuntat al SOC per fer un curs d'aquests, perquè ja sabeu que això ho subvenciona el Servei d'Ocupació de Catalunya, amb la qual cosa és requisit, però que el més important de tot seria motivació. Motivació per treballar a la cuina, per formar-se com a cuiner, cuinera, que, bueno, que això ens ho diran també els convidats que tenim avui, no? És bàsic tenir ganes de treballar en una cuina, que bueno, que també sabem que treballar en una cuina és dur, però aquí ens remarcaran les coses boniques, no?, interessants, a treballar en una cuina.
I per accedir als altres certificats de professionalitat, els requisits varien molt?
Els de nivell 1, que seria el de magatzem, no tenim cap requisit, està apuntat al SOC i tenir ganes de fer el curs també.
Doncs parlem amb el Joan Carles Segura, vicepresident del Gremi Comarcal d'Hostaleria i Turisme de l'Alt Penedès. Ens deia l'Anna que s'han decidit a tornar a oferir aquest curs perquè estan gestionant moltes demandes, moltes ofertes. Realment ho noteu així, el Gremi hi ha necessitat de cuiners, de cuineres?
Exacte. Ja fa molts anys que l'hostaleria pateix aquesta manca de mà d'obra, no?, en tots els seus àmbits, en tant a sala com a cuina, i a dintre sala i a cuina en tots els seus àmbits, tant amb ajudants com amb cuiners o com a caps de sala, amb tot. Per tant, qualsevol curs que es faci, qualsevol facilitat que nosaltres puguem tenir a l'hora d'aconseguir una mà d'obra qualificada, doncs segur que ens estan tots molt, molt, molt bé.
Quina seria la foto, la radiografia del sector de l'hostaleria ara mateix a la comarca?
A veure, el sector, com he dit, ja fa molt de temps, i quan parlo de molt de temps vol dir anys que patim una manca de personal, no? Som un sector on tothom es pensa que la feina que nosaltres oferim és una feina que no és bona, que tenim mals horaris, que es treballa moltes hores.
Sí, hi ha el clixé aquest, no?, de dura i mal pagada, si em permets afegir-ho.
Però jo crec que no és així, o creiem que no és així. El que sí és així és que tothom que ha de vindre a treballar a l'hostaleria o tothom que ha de treballar a l'hostaleria ha de ser conscient que els horaris no són igual que els altra gent. I crec que aquesta és la principal... La principal cosa que passa en quant a trobar
personal. Aquest és
personal,
el punt de partida, no?
Exacte.
No?
Tothom que ha d'anar a treballar en un establiment d'hostaleria ha de pensar que quan ells treballaran, l'altra gent, la majoria, farà festa. I ha d'estar molt motivat, perquè els caps de setmana hi són tots, i les festes, moltes. Poder no totes, però sí moltes. El principal problema que ens trobem nosaltres és la falta de motivació. Que es pagui bé o no es pagui bé, no estic gens d'acord amb que l'hostaleria no es paga bé.
Jo parlava de cliché, eh?
A l'hostaleria es paga molt més que moltes feines en botigues, en supermercats i en fàbriques. I quan dic molt més, vol dir un percentatge alt, més.
Sí.
O sigui que no és així. Però s'ha de treballar, S'ha de treballar els caps de setmana. I s'ha de treballar a les nits. I això és molt difícil.
Doncs, trencant clichés i mites, llancem una llança a favor de la feina, al sector de l'hostaleria. Quins serien els trets positius, els avantatges? Com vendries la feina?
Jo la feina la venc com qualsevol altra feina. El que passa és que el que no podem anar a treballar a l'hostaleria és: no sé què fer, me'n vaig a treballar a l'hostaleria. Si no saps què fer i per fer alguna cosa te'n vas a treballar a l'hostaleria, no duraràs ni 2 setmanes. no és això el que val val i el que no me voy a l'hostaleria, no? Això no és així. A l'hostaleria hi ha d'anar gent motivada i gent amb ganes de treballar i gent amb ganes d'aprendre. Si atendre els clients tant és a sala com preparar plats a cuina, s'ha de fer un procés molt important des de saber netejar, saber com netejar ja els estris i després anar pujant i saber fer tot, o sigui, des d'un segon de cuina, des de saber emplatar, des de moltíssimes coses, perquè a dintre de la cuina, que ara estem parlant d'un curs de cuina, doncs no és com cuinar a casa, no és fer-te una truita a casa, no és fer un tall a la planxa, no, les coses s'han de condimentar, li hem de donar gust, i se li ha de donar amor, i se li ha de donar molta cosa. La motivació, si ven sense això, a no saber què fer i vaig a treballar allà perquè m'han dit que hi ha feina, jo, quan ve una persona així, no li veus futur.
Que passa que precisament és el que dius, no? Que tot aquest condimentar, tota aquesta diferència de treballar amb la cuina, això és lo xulo de treballar, no? La diferència amb cuinar a casa precisament és lo xulo de treballar amb una cuina, no?
És que, clar, és que treballar amb una cuina dona moltes satisfaccions. Dona aquelles satisfaccions i, a més, te les dona diàriament. Perquè si tu ets cuiner, en aquest cas, el que estàvem parlant, i tu diàriament fas, sigui menú, sigui cartes, siguin plats, i tu els serveixes i els clients et diuen ostres, aquests pops, que bons que són, o ei, felicita el cuiner perquè això estava boníssim, o perquè aquest menú que m'ha costat X està super equilibrat i està molt bé, això és una satisfacció, és molta satisfacció. Per tots.
Immediata, a més a més.
A més immediata. Sí, però clar, falta trobar aquesta persona. O sigui, hi és això. El que passa és que fins que no hi arribes, fins que no hi ets allà, igual no experimentes, no? Uh-huh. Però és una feina com una altra, perquè un electricista o qualsevol altre també tindrà la seva valoració i haurà fet una casa i dirà bé que m'ha quedat això i que bé que m'ha quedat allò, no? I el de la casa que hagi fet el felicitarà. Doncs aquí tres quarts del mateix.
Quins llocs, quins càrrecs pot ocupar algú format com a cuiner i quines competències valoreu més en aquest sentit? Has parlat ja molt de motivació, intuïm que va per aquí.
A veure, un cuiner ha de fer moltíssimes coses. Un cuiner pot ser un cuiner d'un restaurant, com el que tots tenim al cap, no? Tothom té al cap el típic cuiner de restaurant, però un cuiner pot ser un xef executiu d'una empresa que té diversos restaurants i pot muntar menús i pot muntar cartes de tot un grup. I ell està molt poc a la cuina, però ha de tindre la facultat de muntar plats i de saber quines són aquells aliments que van bé amb un altre i aquells ingredients que tenen una connexió. Això ho pot fer un cuiner. Un xef executiu d'una cadena pot treballar amb qualsevol catering fent menjar que ell mateix no servirà, igual el servirà una altra persona o el servirà la gent que anirà com aquest Nadal a buscar plats cuinats a molts restaurants i ho ha fet un xef que ells ni el veuran, no? I després hi ha molts xefs que fan plats per a altres restaurants i que fan cartes per a altres restaurants i que ells l'únic que van és a llocs, sigui del tipus que sigui, facin peix, facin carns, facin tapes, facin menjar del que sigui i ells els hi faran aquells plats, no? O sigui, un cuiner pot tindre pot tindre diferents vessants i pot passar durant tota la seva vida de cuiner per diferents llocs, no? I es pot sentir, ara em ve més de gust treballar dintre de la cuina i experimentar amb aquest restaurant a treure tot això i en un altre moment no. Però vull dir, no sempre és la mateixa feina. El que passa és que tothom té al cap la mateixa feina del cuiner. Del cuiner i de l'ajudant, o dels cuiners i dels ajudants, no? O dels que fan primers, que fan unes partides de primers o de segons, o de postres, que és un cuiner totalment diferent al que fa postres, no? També pot ser un cuiner que sàpiga fer moltes postres i que s'experimenti amb això, no? Fan cursos de pastisseria, com tots sabeu, i això, no?
Anem a descobrir com es formaran aquests futurs cuiners. Trinitat, com es fa la formació en un curs de cuina? Hem d'imaginar que bàsicament es passen moltes hores en una cuina, que és molt pràctica. Quina metodologia feu servir?
Bueno, a un curs de cuina sempre la metodologia bàsica ha de ser la pràctica, perquè és com han d'aprendre, perquè és com treballaran. Què passa? Que darrere d'això n'hi ha tota una formació teòrica que han d'aprendre també i han de tenir el coneixement d'on venen les bases i les tècniques de cuina per entendre què hem de fer amb aquests ingredients i què passa quan ho posen en una planxa o ho posen a bullir. Aquestes coses han d'entendre. Però eminentment ha de ser pràctica perquè han d'agafar no només les tècniques de cocció, sinó el ritme, han d'agafar molt el ritme que s'ha de treballar en la cuina, s'ha d'agafar molt la col·laboració amb els altres companys, perquè un cuiner no fa un plat i ja està. Pot participar en molts plats o pot fer molts plats ells. Llavors, el tema de coordinació, ritme, col·laboració dintre de la cuina, organització, neteja, perquè jo sempre ho dic, hem d'aprendre a netejar. La base de la cuina és la neteja. Després ve l'organització, després la planificació, la col·laboració i després ja ve la cuina i el muntatge de plats.
Al final.
Però, al final, però sense l'altre no som cuiners, estem cuinant només.
A banda de treballar aquestes competències tècniques de l'ofici, o sigui, aprendre a cuinar, quines altres competències es treballen al llarg d'aquestes més de 800 hores?
Bueno, mira, jo tinc un projecte que es diu Cuineixat i va néixer perquè volia juntar el creixement personal i la cuina. I és això, la cuina ens pot fer ser millor persones, desenvolupar-nos millor com a persones. Per què? Perquè per treballar una cuina hem de tenir molt d'ordre mental. Això és superimportant. I si no ho tenim, al llarg del curs ho agafarem, perquè hem de mantenir totes les coses al seu lloc, l'ordre, l'organització. Hem de tenir molta capacitat de relació amb els companys. I això ens permet tenir moltes habilitats socials. I si no les tenim, al llarg del curs, jo sempre dic, el curs és com un invernadero, com un cubículo que podem deixar fora, que podem treure el que tenim la mancança, perquè per cultivar-lo allà. I després, quan surten les pràctiques, aquestes 80 hores, que realment siguin per expressar, per mostrar el que han après i com s'han de comportar en la cuina. Les pràctiques ja no són per aprendre tant. Han d'aprendre més el ritme i tot això. Però aquesta part de creixement personal l'hem de fer dintre de l'aula. Tenim la neteja de tots els estris i tot això, però la primera cosa que ha d'estar neta som nosaltres, per dintre i per fora. Pues tot això forma part de la formació d'un cuiner. I quan sortim sent cuiners, que sortiran sent cuiners, veuran que han fet un creixement personal molt, molt, molt important. Perquè si no desenvolupen a nivell personal aquestes habilitats, no poden créixer a nivell professional. I és molt motivant, perquè ells mateixos se'n van donant que al principi per fer una coseta era un munt i després ho fan 4, 5, 6 vegades, coses a la vegada. És molt interessant el curs de cuina perquè creixen molt.
Anna, quants alumnes podran participar en aquest certificat?
15, tenim 15 places. Tenim 15 classes, sí.
Doncs sí. Moltes gràcies a tots tres per venir a explicar-nos l'ofici i el curs i esperem que vagi molt i molt bé. Gràcies.
Gràcies.
I acabarem, com sempre, fent un cop d'ull algunes de les ofertes laborals que hi ha ara mateix, Mercè.
Sí, això farem, però abans voldria fer un recordatori per a les empreses del territori que tinguin necessitat de contractar personal. Fa temps que no fem aquest recordatori i és bo de fer-ho. Que sàpiguen que poden comptar amb el servei que oferim des de l'Oficina Municipal de Treball, on publicarem l'oferta de feina a la borsa de treball de la xarxa Xaloc, és on pengen totes, de la Diputació de Barcelona. I farem alhora també la preselecció dels candidats que més s'adecuïn al perfil sense cap mena de cost. Tenir-ho en compte. Vale, doncs anem a les tres ofertes que us he portat ràpidament. La primera és d'inspector o inspectora de zona regulada d'aparcament d'aquí Vilafranca. Vale? Llavors es tracta de fer control del temps, d'estacionament dels vehicles, verificar els tíquets corresponents i fer tot el que tingui a veure amb aquesta feina. Els requisits és tenir formació mínima en ESO, català i castellà com a llengües i un nivell mig d'ofimàtica. S'ofereix un contracte temporal per baixa de llarga duració i un horari de matí i tarda. La segona és de fuster, muntador o muntadora, però una fusteria industrial d'Olèrdola, per fer muntatge de portes i vitrines de mobles i elements de ferreteria incorporada. Es requereix una experiència mínima de 2 anys i tenir vehicle propi. I, per últim, es busca un auxiliar de clínica dental aquí a Vilafranca per tasques de donar suport als doctors, netejar i desinfectar gabinets i materials en general. La formació mínima és de cicle formatiu de grau mig d'auxiliar en aquest ofici i molt valorable l'experiència prèvia que es pugui tenir. Es demana tenir català i castellà i s'ofereix un contracte indefinit de jornada completa de dilluns a divendres en horari a definir.
Ho trobarem a Xaloc?
Ho trobareu a Xaloc, és xaloc.diva.cat.
Gràcies, Mercè, bon final d'any.
Igualment a tots.
Ho faig per tu, Scorpio.
Del planter d'Eufòria va sortir l'Escorpio, que ens canta aquest déjà vu per tancar aquesta segona hora de Penedès en xarxa.
En el taxi, retoco els lips, surto a la tele, be ready for it, kind of getting used to the beat, sad que pensé en dejarlo ir, em sento lit, senta d'aquí, talking del que vull complir, arriscar per lluir, entaràs que porto dins, escoltaràs la music, fa temps que l'estic cooking, escoltaràs la music que jo faig, faig per tu. La mami del barri, la gent i cavall, i si tu vols que calli, apropa, no pari.